Amb el Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parlen, Marc Paredes i Sílvia Delgado, engeguem aquest matí de dimarts 22 de juliol al Penedès Gama Extra a Ràdio Vilafranca. Marc, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Entomem 3 hores?
Entomem 3 hores carregades de seccions on parlem de tota mena, previsió del temps i moltes altres coses que anirem comentant. I, com sempre, doncs, acabarem amb música i concurs.
Doncs aquests primers minuts són per explicar-vos el menú d'aquest dimarts 22 de juliol, perquè sapigueu què sonarà en antena a partir d'ara i fins les 12. D'aquí uns instants el Marc ens explica el temps i plegats tafanegem el quiosc digital, per començar amb bon peu aquest dimarts 22 de juliol. En 9:15, l'entrevista dels dimarts. Avui ens visita el director de l'Escola Municipal de Música, Maria Dolors Calvet, el Carles Sanz, amb el qual farem balanç del curs que han tancat, i ens presentarà ja el proper curs, perquè tenen la matrícula pràcticament finalitzada, i ens presentarà també les activitats més destacades. A 9:15, 5 minuts per saber què passa, pel flaix informatiu, i tot seguit cuina mediterrània amb l'Èlia Vidal. A partir d'un aliment, cada setmana és un aliment diferent, descobrim múltiples receptes, múltiples formes de cuinar-lo, de preparar-lo arreu del Mediterrani. Com a ella li agrada dir, ens porta cada dimarts a fer un petit creuer pel nostre Mediterrani.
Pocs minuts després de les 10 i del repàs informatiu amb Catalunya Informació, amb la Laia Saumell, amb Veus que canvien el món, repassarem la biografia d'un personatge que ha tingut una tasca, sobretot relacionada per vetllar amb els drets socials, aquesta tasca social que és coneguda al llarg de tots aquests anys. La setmana passada vam parlar de la Malala i avui parlarem sobretot de Martin Luther King, un personatge que encara s'estudia i que apareix als llibres d'història, sobretot per la seva vinculació amb la igualtat entre comunitats. A 11:15 arribarà el flaix informatiu i tot seguit la crisi dels vins. Ja sabeu, aquella secció juvenil, de la mà de Mireia Romeu i Anna Jurado, on comentarem aquells temes que estan a l'ordre del dia i que preocupen sobretot els més joves. Avui parlarem sobre l'habitatge, les zones tensionades i el que comporta independitzar-se amb, atenció, 20 o 30 anys.
A 11:06, després del butlletí de notícies, arrenca el temps del concurs. Primer nosaltres us portem una excusa, alguna història, tradició que volem compartir, i a partir d'aquí obrim línies i juguem plegats, i cada trucada s'endú un número pel concurs d'una caixa de préssecs de Torrents Vinyes Fruits.
A 11:45 arribarà el darrer flaix informatiu i acabarem el Penedès Gama Extra, com sempre i com cada dimarts, amb el bo i millor de les cançons dels anys 70.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Marc, aquest matí ens hem llevat amb el cel rúfol, depèn d'on miris, força fosc.
Doncs sí, la veritat és que tenim núvols bastant gruixuts que de cara a les properes hores es mantindran, per tant tindrem aquesta sensació de cel tapat, això sí, però també de fresca, perquè els núvols accentuen aquesta sensació de fredor, tot i que les temperatures no baixin tant, quan tenim nuvolositat els costa baixar més els termòmetres. Però de cara a la tarda les nuvolades tendiran a trencar-se, en especial cap a les comarques de l'interior del Penedès, cap a la costa podríem fer una miqueta més el ronso, costa del Garraf, costa del Baix Penedès i sud, és a dir, costa Daurada especialment, però en canvi cap a les comarques de la Catalunya Central, també punts del Pirineu, doncs tindrem força més estones amb sol i avui sense precipitacions. I atenció, perquè a partir de demà arriba un canvi de temps important, perquè per una banda baixaran les temperatures, Avui serà el darrer dia amb temperatures a mitjana, perquè a partir de demà baixaran i se situaran per sota, i quan dic per sota estaríem parlant de 4, 5 o 6 graus per sota del que tocaria, i amb precipitacions que ja al matí podrien començar a regar comarques de Ponent, punts del Pirineu, interior de les Terres de l'Ebre, i de cara al migdia i tarda s'aniran estenent a molts punts del país. Atenció, perquè podran ser tempestes fortes, acompanyades localment de tempesta, calamarsa o pedra, i les temperatures baixaran, i més si ha de ploure amb certa intensitat. I aquí anem a matisar-ho perquè encara hi ha aquesta por de fa dues setmanes. No ha de ploure, creiem, de la mateixa intensitat torrencial que fa uns dies enrere, però sí que hi ha probabilitat de tempestes localment intenses acompanyades de tempesta.
Demà ens ho podràs afinar millor, oi?
Demà ho acabarem d'afinar millor, però de moment aquesta és la previsió, sense patir, cridar, doncs, el mal temps no, però aquesta sensació de pànic.
I algunes temperatures d'aquest matí?
Doncs vinga, som-hi, fem una volta per al Penedès. Ara mateix tenim 23 graus a Vilafranca, 22 a Sant Sadurní d'Anoia, 24 al Vendrell i 25 a Vilanova i la Geltrú.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Passem pel quiosc digital. El diari Ara diu que 25 països exigeixen el final de la guerra a Gaza. La declaració conjunta considera que el patiment dels civils a Gaza ha superat tots els límits. Destaquen també que ja no hi queda ni una engruna de pa i que la farina està disparadíssima. Les gasistes del cas Montoro es van estalviar 51 milions en impostos, pagant per canviar la llei. ABB va ajorna un mes, fins al setembre, la votació de l'OPA al Sabadell i nou pla municipal per millorar la relació entre turistes i veïns al Parc Güell.
El periódico de Catalunya obre portada explicant que el govern impulsa que els directius de la Generalitat no es nomenin a dit, i és que l'executiu d'Illa promou una llei perquè els mèrits tinguin més pes que l'adscripció política en els processos de selecció i nomenament de directors i subdirectors generals. I la foto de la portada dedicada a Ana Prado de Vera, que assenyala Coldo, i és que el jutge retira el passaport a l'expresidenta de DIF, que es va queixar a Avalos de la insistència del seu assessor amb les obres. L'actitud era inadequada. Així és com titula el periódico aquesta portada d'aquest dimarts.
El Punt Avui parla de la transformació irlandesa 20 anys després del desarmament de l'IRA, el Sinn Féin i la perspectiva d'un referèndum d'unificació guanyen pes a l'illa. També destaca l'esgarrifosa xifra de morts a Gaza. Aquest dilluns s'han superat ja les 59.000 persones mortes en el marc de l'ofensiva d'Israel a Gaza. El Manac alerta dels neguits sobre Sixena i Ricky Rubio s'entén amb la penya i tornarà a competir.
I acabem amb La Vanguardia, que obre portada dient que les empreses espanyoles perdran, atenció, 22.700 milions d'euros pels aranzels de Trump. I és que el govern central estima l'impacte econòmic per a Espanya si prospera l'amenaça aranzelària dels Estats Units i la Unió Europea a partir de l'1 d'agost. I la foto de portada veiem Pedro Sánchez acompanyat d'alguns dels líders progressistes llatinoamericans en la trobada que va tenir lloc ahir mateix a Santiago de Chile.
A l'Escola Municipal de Música de Vilafranca ha acabat el curs. A les seves aules ja fa dies que no hi ha alumnes, però l'equip directiu encara ultima el programa educatiu i les activitats del nou curs que començarà al setembre. Com que som veïns, li hem demanat al seu director, el Carles Sanz, que pugi a la ràdio. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
El curs anterior vau celebrar el 25è aniversari, però aquest que acabem de finalitzar també ha estat un curs intens. Heu tingut molta visibilitat al carrer.
Sí, com sempre. L'escola té bàsicament aquesta intensitat i també amb una idea que té l'escola, que és de poder donar el màxim d'oportunitats als seus alumnes. L'eix principal de l'escola és la formació d'aquests alumnes a nivell musical i perquè aquesta formació musical sigui el màxim d'efectiva, el que intentem és nodrir el nostre calendari d'activitats perquè les formacions tinguin visibilitat i els alumnes duguin a terme al màxim aquestes experiències, no?
Ara, fent una miqueta de balanç del que ha donat de si el curs, a mi m'agradaria destacar, clar, heu fet moltes coses i a vegades no es dona prou visibilitat a tot, no hi arribem als mitjans, però deixem que aprofiti per destacar, per posar en valor un projecte intergeneracional, la música de la nostra vida, que ha tirat endavant l'EM en col·laboració amb el casal d'avis del Tívoli. Ha estat un projecte bonic, diferent.
Molt bonic. Va sorgir l'any passat. Era una experiència que teníem moltes ganes de fer. Va consistir en un grup de llenguatge que el que fèiem era anar durant unes setmanes al casal del Tívoli. Intercanviaven experiències a través de la música, a través de la música que els agradava mútuament. I l'alumnat de l'escola el que va fer és preparar un repertori de música comú, de música que els agradava als alumnes i de música que els agradava als usuaris del casal, i vam cloure amb un concert. I va ser un moment molt interessant. També va haver-hi una part inicial molt important, que va ser una part d'entrevistes, on l'alumnat coneixia la persona, en aquest cas, no? I l'usuari també tenia l'oportunitat de ser escoltada, no? Perquè també jo que creiem que era una part important a tenir en compte, no? Que aquesta gent gran de cop i volta vegi com jovent bé s'interessa i vol parlar amb ells, no? Va ser una experiència molt positiva. Tenim ganes de reprendre el proper any.
Sí? Tindrà continuïtat?
Tindrà continuïtat. No sabem exactament a on, però ja hem generat l'espai en el llenguatge musical perquè es pugui fer. L'any passat ho teníem molt bé, perquè era aquí proper a l'escola de música.
El Tívoli i l'escola són 5 minuts.
Era molt fàcil, els usuaris del Tívoli i els tècnics del Tívoli estarien encantats de repetir, però també parlant amb regidoria i l'escola de música creiem que s'ha de diversificar i hem de poder arribar a altres casals. Per tant, en les properes setmanes o a l'inici de setembre mirarem a veure cap a on anirem el proper curs, però tenim ganes de refer la iniciativa.
Per què ho heu fet amb els alumnes de llenguatge musical?
Ho hem fet amb els alumnes de llenguatge musical de nivell avançat, a partir de tercer d'ESO, perquè és un perfil d'alumnes que ja toquen molt bé el seu instrument, que a nivell de llenguatge musical també tenen prou coneixements com per poder fer una partitura, poder fer un arranjament, poder-se adaptar, i també a nivell de maduresa, per poder anar a veure una persona gran i tenir aquesta capacitat d'entesa, no? I també per ells, precisament, a nivell de creixement personal, no? En el moment en què estan, adolescència, poder-se comunicar. Vull dir que era una cosa, és un projecte que dona beneficis a tots.
Molt bonic.
Molt bonic.
Aquesta és una de les activitats destacades que jo volia posar en valor, però repassem una mica els hits d'aquest curs anterior.
Sí. A veure, una de les parts importants que va tenir aquest curs va ser l'intercanvi, un parell d'intercanvis, l'intercanvi al País Basc, que feia molt de temps que teníem pendent a la cartera, gairebé que des de abans de la pandèmia, que havíem deixat parades els nostres intercanvis amb l'escola de l'Oazzo, i aquest any ho vam reprendre. Van poder venir ells aquí i els vam poder acollir.
El mes de març?
El mes de març, al final de mes de març. I tenim previst que a l'inici d'aquest curs, cap al novembre, hi anirem nosaltres.
Per què és enriquidor un intercanvi d'aquestes característiques que a nivell de logística i d'organització deu ser complex i tot un petit rebombori, no? Però si posem pros i contres, sempre pesen més els pros. Quins són?
Amb un intercanvi, l'interessant és poder sortir una mica de l'ou, no? De l'escola.
Zona de confort, no? D'alguna manera.
De la zona de confort, del que estàs habituat a fer. De cop i volta doncs, et trobes que t'has d'entendre amb un altre alumne, amb un altre tipus de música, segurament, amb un altre tipus de repertori. També segurament, doncs, sobretot quan estàs allà, doncs, haver-te d'incorporar altres hàbits, no? Que nosaltres aquí doncs, faríem una cercavila aquí, un concert aquí, un espai, tenim un entorn que és relativament conegut, quan vas allà doncs, tens un altre espai. Però sobretot a nivell de relacions creiem que és el més reconfortant i el que als alumnes els queda gravat més potent, no? El fet d'haver conegut algú altre d'algun altre lloc que no és Vilafranca, que també gaudeix de la música, que també l'estima, que també la treballa, és el que els hi queda més gravat, no?
I per què l'Oazzo? Per tradició? Perquè va començar així doncs, i us enteneu?
Sí, segurament el David ens donaria,
la clau, no?
Ens donaria els detalls més exactes, no? Però sí que va ser una escola que en un moment determinat la vam conèixer, buscàvem una escola per fer intercanvi i buscant vam trobar aquesta, no? Perquè a nivell de zona de zona geogràfica ja ens interessava, però sobretot a nivell de projecte d'escola, perquè tractava molt els instruments de música tradicional del País Basc, no? I el que ens interessava era fer un intercanvi de banda i música tradicional i poder barrejar aquestes dues disciplines, no?
Quants alumnes aniran cap a l'OATSO aquest curs vinent?
Aniran, bàsicament, segurament uns 53 o una cosa així. Bàsicament un autocar. Uns 50 i pico alumnes més el professorat.
Teniu dates?
Tenim dates. I anirem del 6 al 9 de novembre de l'any que ve. Si tot va bé i tot a quadre.
Sí, home, sí.
De moment està tot lligat.
Toquem per tant, fusta. Sí. La taula és de fusta. Teniu molta presència i ens heu acostumat, ben acostumat, dins el calendari festiu vilafranquí. La darrera cita, ja amb les aules tancades, ha estat el Bijàs.
Correcte.
Que ja és un petit clàssic, no?, obrir aquest Bijàs.
Sí, per nosaltres és un honor, no?, i per l'alumnat doncs, és una experiència increïble poder participar en el Bijàs. I el format que s'ha trobat amb aquest co-lideratge, diguéssim, d'aquest concert, que és el Leno Jazz, pels alumnes és una experiència increïble. Per l'escola és un moment també de visibilització doncs, molt, molt important. I el format que s'ha trobat de concert també el trobem molt, molt adequat. No? S'ha anat polint, mica en mica, i hem aconseguit doncs, aquesta fórmula que participen les Big Bands i hi ha una petita col·laboració amb algun músic professional o grup de músics professionals, que en aquest cas doncs, també enriqueix encara més doncs, l'aprenentatge dels alumnes, poder treballar el seu repertori, però a més viure l'experiència amb professionals, no?
Amb sold out, amb dies d'antelació.
Exacte, sí, sí, va funcionar superbé.
Això també és un plus, no?, per l'alumnat que hi participa.
Clar, home, és una motivació, no?, dir, ostres, farem un concert supertop i, a més, sabem que estarà planíssim, no? Per ells és un goig poder estar allà dalt.
Deixem aquí el balanç d'aquest curs que deixem enrere, que hem deixat enrere.
Disculpa,
digue'm.
Afegeixo una cosa,
ai, clar,
petita. M'agradaria destacar del curs anterior, també, dues coses. Una, que vam participar del Festival de Joves Músics Europeus, el Festival Rítmics, que organitzava la SEM, l'Associació Catalana d'Escoles de Música, que és un festival que s'organitza bianualment a nivell europeu. I aquest any, doncs, la SEM es va poder posicionar dins d'Espanya per poder dur a terme aquest festival. I que Vilafranca va poder acollir un dels escenaris, un dels 40 escenaris que hi havia a Catalunya, els vam poder acollir a Vilafranca. I vam tenir tres escoles de música d'Europa i una de la Bisbal de l'Empordà, dues de Suïssa i una italiana que van passar per aquí, per Plaça Penedès, i els vam poder gaudir.
Deies dues cosetes.
Dues cosetes.
I l'altra?
I l'altra també és una línia que també a l'Escola de Música volem incorporar o volem potenciar, que també és la difusió cultural, la difusió educativa, i aquest any vam incorporar també una conferència del Jaume Jausset, que és doncs, un expert científic en neuromúsica, que vam tenir l'oportunitat de tenir-lo al nostre auditori, on ens va fer doncs, una petita xerrada, conferència sobre la importància de la música i a nivell neuronal. Va ser molt interessant i creiem que també una de les nostres funcions com a escola de música, a part de la formativa, o dins de la formativa, ha de ser aquesta part doncs, de difusió cap a la ciutadania del valor de la música o de les interaccions que té la música en la nostra societat.
I aquesta línia divulgativa també tindria continuïtat, aquest proper curs?
Volem que tingui continuïtat. Estem començant a engegar un projecte que es vol titular Música I, que vindria doncs, a connectar la música amb diferents aspectes de la nostra societat. Val? Pot ser música i esport, música i cinema, música i ràdio. Segurament el titular de l'any que ve serà Música i Salut, perquè volem vincular una mica amb la línia del curs anterior, amb aquesta part neuronal, però veure les possibilitats de la vinculació de la música amb la salut. Per tant, a partir d'aquí, poder fer xerrades, poder fer una mica de xarxa dins de Vilafranca d'aquestes experiències, no? Des de l'hospital, des de doncs, la mateixa experiència que podem fer en els casals d'avis, etc. No?
Com ha anat la matrícula pel proper curs? Quin dia comenceu i com?
Molt bé. Començarem el 8 de setembre, bueno, començarem a nivell d'activitats. Comencem amb la festa major, el dia 31 amb la processó i després el dia 1 amb la nostra participació a la festa major petita i el dia 8 ja començarem a nivell lectiu
les classes.
A nivell de matrícula estem una mica per sobre de l'any passat. Hem passat la barrera dels 590, estem a 591 ara mateix i segurament de cara a inicis, amb el que queda de juliol, que encara ens queda una setmaneta, més a la primera de setembre, pot ser que creixi, i durant el setembre normalment també hi ha noves incorporacions, perquè com que fem també difusió de les formacions de l'escola i de la possibilitat de participar-hi, i comencem les formacions a l'octubre, durant el setembre hi ha també matrícula d'aquest tipus d'alumnat.
És un aspecte potser menys conegut, no?, la possibilitat de participar a les formacions.
És un aspecte que intentem cada vegada difondre millor, que és doncs, que tot l'alumnat a partir de 12 anys que tingui experiència musical, que sap que toca un instrument ja amb un nivell mitjà, doncs es pot incorporar en alguna de les nostres formacions.
Que tant, són?
Que són doncs, des de la banda, l'orquestra, grups de música tradicional, grups de cambra, grup de flautes de bec, grup de clarinets...
Les big bands,
dues. Els combos, dues big bands. En aquest cas, ells sí, podrien anar a qualsevol de les dues. Per tant, de tot el ventall, que si entren a la pàgina web de l'escola surten allà totes, doncs poden escollir i apuntar-se.
Hi ha un somni, hi ha un desig, una necessitat que es repeteix cada estiu quan conversem amb Carles Sanz o al llarg de l'any, qualsevol moment és bo, que és la necessitat d'un nou edifici per créixer.
Exacte. Clar, dins d'aquestes matrícules que estem dient, de 591, l'escola creix una mica, però no pot créixer més, per una qüestió també de dimensió del lloc on convivim, no?, aquest edifici. I tenim al darrere gairebé uns 130 usuaris en llista d'espera que volen entrar, volen accedir a l'escola de música. Per tant, és una dada que va calant cada any, que l'anem comunicant, que l'Ajuntament doncs, ho té present i precisament també precisament per això s'estan fent accions i passes doncs, perquè l'Escola de Música segurament pugui guanyar un espai d'aquí uns quants anys. No? De moment...
Parles de guanyar un espai, no de traslladar-se?
Sí, no, seria traslladar-nos, sí.
Trasllat
bàsicament
complet.
El projecte que té l'Ajuntament...
Sona molt l'antic hospital,
exacte.
Carrer Sant Francesc.
Sí. És un projecte ambiciós per part de l'Ajuntament, que també depèn doncs, de molts recursos econòmics. Per tant, nosaltres estem pendents doncs, que aquestes passes que s'estan fent es puguin dur a terme correctament i que l'escola, doncs, en el termini que sigui possible, hi puguem anar. No? Mentrestant, doncs, el que podem fer és intentar atendre, com sempre, al màxim de bé els usuaris de l'Escola de Música, intentar guanyar espais amb el que puguem i segurament en algun moment doncs, també poder ampliar l'oferta, encara que sigui amb espais que no siguin ben bé en l'edifici de Plaça Penedès, no? En un edifici proper o fins i tot externalitzant doncs, en algun altre espai algun tipus de formació. Però veient la demanda que té la formació musical a Vilafranca, la llista d'espera i el creixement també de la població de Vilafranca, doncs tot ens fa pensar que haurem de créixer.
Toquem fusta,
toquem
com
fusta.
Fèiem abans. Carles Sanz, moltes gràcies per fer-nos aquesta petita visita a Ràdio Vilafranca i bon estiu. Ens retrobem al curs vinent. Anem parlant.
Seguim. Moltes gràcies.
Gràcies.
Sílvia. Merci.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 2:15. Iniciem un nou resum informatiu de l'actualitat del territori. El preu de l'estudi de costos del quilo de raïm és orientatiu, però es queda curt, segons les organitzacions agràries. En el marc de la 13a taula del Cava, que va tenir lloc divendres a Vilafranca, el Departament d'Agricultura ha presentat el quart estudi de costos de producció de raïm i d'elaboració de vi base cava. Aquests costos es calculen utilitzant el rendiment mitjà per hectàrea de les darreres 6 campanyes. Si es compara amb l'estimació de l'any passat, enguany hi ha una previsió de l'increment del rendiment de la vinya de prop del 20%. En conseqüència, el cost de producció és de 53 cèntims al quilo de macabeu, de 58 pel xarel·lo i 49 per la parellada. Les organitzacions agràries valoren de forma positiva la realització de l'estudi i la reunió de la taula, però consideren que els preus marcats són insuficients. També, des de l'Associació de Viticultors del Penedès, el seu president, Josep Anton Vendrell, apunta que els costos calculats augmenten un 7% respecte a l'any passat, però més baixos del que ha pujat el cost de producció. El Consorci de Promoció Turística del Penedès ha celebrat aquesta setmana passada un acte de reconeixement a les empreses i entitats del territori que participen en el programa Compromís per la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona, una iniciativa impulsada per la Cambra de Comerç de Barcelona i la mateixa Diputació de la Demarcació que el Consorci gestiona i acompanya al Penedès. El programa té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística. La diputada de Turisme, Anna Herrera, parlava de la importància de la sostenibilitat en tots els àmbits. L'acte també ha comptat amb la participació del president del Consorci de Promoció Turística del Penedès, Pedro Campos, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona a l'Alt Penedès, Ferran Andreu. I en un àmbit més casteller, dissabte a la tarda es va dur a terme la tradicional Diada de les Santes a Mataró, on els castellers de Vilafranca van descarregar només començar el primer 9 de 8 que veu el món casteller. Enguany, l'enxaneta va ser l'aleta, els tres poms de dalt en tan sols 31 segons, descarregant el castell tan ràpid que va fer que els verds es puguin plantejar provar-lo amb un pis més a final de temporada. En segona ronda, els verds van plantar el segon 5 de 9 en folrat de l'any, un castell que els va donar una mica més de lluita a la descarregada, però no va fer patir en excés en cap moment i van poder-lo solventar gràcies a la seva experiència. I en tercera ronda, un altre 3 de 9 en folre a la butxaca, un 3 que mira clarament cap al 3 de 10 que volen portar aquest dissabte a la tarda a Sitges. I acabem aquest resum informatiu explicant-vos que les pluges torrencials de dissabte 12 de juliol van obligar a suspendre alguns actes d'inici de la festa major de Santa Margarida i els monjos, tot i que no han deslluït el gruix de l'activitat de les festes. Això ho confirmava l'alcaldessa del municipi, Esther Marmaneu, després de l'actuació de lluïment dels balls folclòrics dels monjos, el sainet del ball d'en Serrallonga de l'Escarabina i l'acte sacramental i sàtires diabòliques del ball de Diables. A més, es tractava de la primera festa major com a alcaldessa per part de Marmaneu. La festa major dels monjos va acabar aquest dilluns amb la nit de foc per part del ball de Diables, la traca de fi de festa i el gran ball de la festa major.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Passen gairebé 5 minuts de 2:15.
Des de 1991, Fenster, el que imagina en alumini.
Som experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres d'alumini i PVC.
Envidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes en habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Pensi en Fenster per la reforma de la seva llar.
Amb cita prèvia, també els atenem el dissabte al matí. Ens trobareu al carrer de la Font de Sant Llorenç, 12, del polígon de mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 1335.
Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Gadescat. Som una empresa de construcció del Penedès especialitzada en la rehabilitació d'edificis antics. Gadescat. Si tens una casa antiga, si vols treure un rendiment... Gadescat. Tot tipus de reformes a la teva llar. Gadescat. Telèfons 607-180-700 i 607-180-771. En parlem?
Si pintes, pots. Pintures i revestiments.
Si renoves, pots. Pintures i revestiments.
Si reformes casa teva, pots. Pintures i revestiments.
Pots Pintures i Revestiments. Som fabricants. Per això t'oferim la millor qualitat i el millor preu.
Ens trobaràs al carrer de la Múnia 52 de Vilafranca del Penedès. Vine a veure'ns.
I també al Vendrell, Tarragona, Cambrils, Tortosa i La Ràpita.
Pots Pintures i Revestiments. La teva pintura de confiança directament del fabricant al teu pinzell.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Amb la nostra cuinera Èlia Vidal, aquest estiu agafem el creuer cada dimarts i fem un tomb d'anar i tornar, eh? És ràpid això, pel Mediterrani. Èlia, bon dia.
Molt bon dia.
Li diem cuina mediterrània perquè l'Èlia escull un producte, un element característic de la riba mediterrània i ens porta a diferents països per descobrir com el cuinen, què en fan a partir d'aquest producte nostrat i que tots compartim.
Ui, tant. Avui tenim la patata.
La patata.
Sí.
Vam començar amb el tomàquet. Avui la patata.
Avui la patata.
Diu la teoria de l'evolució. Que venim dels micos. Quina aberració. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata.
No sé si venim o no venim de la patata. Aquí Darwin hi tindria moltes coses a dir. Però en tot cas, des que va arribar aquí provinent del Nou Món,
sí,
ens l'hem fet molt nostre.
I tant. Amb això precisament volia començar, no? De que la patata és una cosa que depèn de quina persona més joveneta, nena, nen, canalla, així li diguis, tota la vida, la truita de patata, les patates fregides, les nostres patates braves.
Ben nostrada.
Ben nostrada. I, bueno, juntament amb el tomàquet, tampoc no...
També.
I no és tan... Sí, com has dit, va vindre d'Amèrica, arriba a Europa cap al 1560, o sigui, uns anys després de que es descobrís Amèrica. I lo curiós, a mi m'agrada, i és una... Bueno, quan estàvem a escola d'hostaleria teníem la nostra professora de història de la gastronomia i és una de les anècdotes, no sé per què, a mi em va quedar molt... Com que era una cosa, és una cosa que creix sota terra, ho veien diabòlic. Com que no apareixia a la Bíblia i creixia sota terra, ho veien algú del diable, algú del dimoni, algú dolent, i no es menjava. Es menjava pels animals, això sí que es va veure de seguida. És una planta que creix superràpid, llavors... Pels animals,
es donava als porcs, no?
Sí, 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 sí. I no és fins al... No, fins al segle XVII, que és Auguste Parmentier a França, que decideix fer banquets per reis i nobles només amb patata.
I ho revoluciona tot.
Clar, aquí hi havia tres opcions. O que el guillotinessin de cop.
Sí, poques manies allà.
Sí. O que agradés, i va agradar. La patata va agradar molt.
Es va seduir, eh?
Sí, i és aquí, segle XVII, on comença a estendre's per Europa. El primer és que l'acullen molt ràpid. No tinc clar el per què, no ho vaig trobar, ho vaig investigar bastant, però no, d'esto. És Irlanda. Irlanda és dels llocs on l'acullen més ràpid. Suposo que per llocs de fred, que creix bé la patata, que no creixen altres hortalisses, va deure ser algo molt positiu. I dels últims llocs, oh, quina sorpresa, que es va introduir la patata i vam decidir que es podia menjar, som aquí, som la península, que no és fins a mitjans del segle XVIII.
Un segle?
Sí.
Més papistes que el papa aquí.
Sí, sí, sí. No, no et diuen si és inicis del XVII, finals del XVII, però sí que és com la primera meitat del XVIII, és quan més o menys s'introdueix la patata a començar-se a menjar aquí. I ens creiem que la truita de patates, vamos, els prehistòrics se la fotien,
sí,
ja,
sí,
quasi.
Els catalanets.
Sí, sí, sí.
Paleolítics ja en menjaven, doncs no.
No.
I a més ens va costar. Quan ja voltava per tota Europa, encara érem reacis aquí.
Sí. Llavors, la patata. Quines... Ara sí que ja pugem al nostre creuer, al nostre vaixell. Quines? Ja les hem anat dient. La truita patates. Crec que no cal donar-li masses explicacions. Patata, ceba, així ben putxadeta, fregideta, allò que faci un bon xup-xup amb l'oli. Escórrela. Això sempre, quan menys oli li quedi, millor, menys coses rares fa per dins, i després amb l'ou. Jo, per mi, una truita sense ceba i ben feta, per mi no és una truita, però...
Però obres un meló...
Cadascú que faci el que vulgui, no m'hi posaré.
Perquè hi ha els anti-ceba.
No és... Jo, per mi...
No s'admet.
No, però sí, una truita patates d'aquestes que a tots ens agraden. I la trobes en altres llocs, eh? França també la té, però no la té tan... No la definiries, no?, com a un producte francès. En canvi, a la Itàlia sí que la tenen. L'únic que sent que li afegeixen herbes. Majoritàriament julivert.
Ah, sí?
Alguna recepta he trobat amb l'alfàbrega, amb orenga...
Clar, són herbes que ells utilitzen molt a la seva cuina i també van a la truita.
I també van a la truita, o sigui, perquè...
Això fritat... podríem experimentar, la propera truita.
Això pot ser curiós, no? O sigui... Jo al final, si llavors penses, no? Llavors hi ha la padrina, i jo la padrina per Setmana Santa sempre fa una cassoleta, que és la cassoleta de Jou Sant, que al final és una cassoleta que ve de la postguerra, eh? O sigui, és allargar els aliments, a més no poder, amb el bacallà, que és el que toca, carxofa, arrebossada... Llavors la truita amb trampa.
La truita amb trampa?
Sí. És una truita, clar, no hi havia... Els ous anaven bastant preuats, i menjar ou era algo molt bo, es necessitava... Però també necessitaves altres ingredients, doncs l'allargaven amb una picada d'all, julivert, farina i aigua. I és com una...
Per no abusar tant de l'ou i estalviar ou.
Estalviar ou, reaccionament...
Sí. No n'hi havia...
Mil històries, no,
sí,
no hi havia...
Sí,
una truita de 6 ous. Vinga, no.
No ens ho podem permetre.
Sí. I feien la truita amb trampa. I allà jo sí que és... És una pseudotruita, perquè tampoc és la truita que et pots imaginar, perquè és això, és farina, aigua, ous... i picada d'all i julivert.
Clar, la textura és diferent.
És molt diferent. És molt bona, o sigui, la recomano i és de... Hòstia, a mi m'agrada molt. A més, la fa així com si fos una sarsuela, no? Amb aquell suquet de ceba desfet, amb tot lligadet... Però, bueno, ens estem anant. Que això, que alguns llocs encara la truita d'all i ceba i julivert i all existeix, però, bueno...
I que a Itàlia hi posen les herbes típiques, alfàbrega, orenga...
Alfàbrega, orenga, julivert, les van... Sí, és curiosa.
Això, si sou atrevits...
Ui, tant!
A la propera bona truita està. Es prova, aviam què passa.
I tant. Altres coses que tenim per aquí, cap a la nostra terra, patates al caliu, aquestes les fem, i aquestes es repeteixen, patates al caliu, patates al forn, patates amb... A Grècia n'hi ha unes que són patates amb llimona i oli, amb una mica de caldo, es fan com si fossin unes patates al caliu a trossets al forn, però amb un bon desto de llimona. Es van repetint, eh? Patates fregides, patates al caliu, patates... A França hi ha un plat molt típic, que és el mousse en chips, Sí, ho he dit bé, mousse en chips, que són patates fregides amb musclos al vapor.
I a Brussel·les també es menja,
sí, no? Sí, Brussel·les no, però jo cap al nord de França, precisament, en vam menjar bastantes.
Sí, a Bruixes, allà a la plaça, és típic.
Sí. Pues allà n'hi han. I una molt nostra, que crec que es mereix ser explicada, les patates d'Olot.
Home, sí, capítol a part, no?
Capítol a part, que estan tremendes. Al final és fàcil, és una patata laminada, com si anessis a fer patates xips, una mica més grossetes que una xip, però la fregeixes però sense que es torri, o sigui, que acabi puxant-se, que la tinguis manejable, que la puguis doblegar, que la puguis fer. I llavors fas una farsa, jo n'he menjat, fer-les a casa no les he fet, de val a dir que aquest capítol a casa ha despertat moltes ganes de posar-nos a la cuina.
Per tant, experimentareu.
Sí. De fet, ara vindrà un plat
que
ja el vam fer.
La calor, no?
Bueno, ara n'hi ha alguns que sí.
Aviam, patates
d'Olot. Fas això, la patata d'Olot. Llavors fas una farsa amb vedella. Normalment he trobat receptes de tot. N'hi ha de pollastre, n'hi ha de tot, però en principi la típica és de vedella. La cous i llavors la passes pel... Com si fes una farsa de caneló. M'ha donat la sensació, o sigui, la tritures un cop cuita. No la tritures abans de coure. Sofregit, que quedi ben emulsionat, I llavors fas una base de la patata aquesta precuita que hem fet.
Fas com
tubeta,
el cistellet, no?
Sí, li fiques una boleta de la carn aquesta amb sofregit i això, una altra patata a sobre, i amb ou o aigua li tapes les vores.
Amb ou o aigua, segella.
Sí, segelles. I llavors es torna a fregir aquesta mena de ravioli de carn, però sense pasta, amb patata. I tens les patates d'Olot.
Que curiós. No hagués pensat mai que la tècnica era aquesta.
Sí, jo també m'ho està... Saps allò, quan vas començar a llegir, i dius, clar, i com nassos tapen? Perquè, clar,
clar
l'empanadilla, allò, les crestes, la xafes
sí,
i li xafes la vora.
Amb la forquilla vas fent...
La pasta també, amb el dit, la xafes
també.
I queda segellada.
Però aquí
I,
no.
La patata, si la xafo, faig puré.
Ou.
Ou,
per segellar.
L'ou és viscós. Hi ha algunes que la rebossen, hi ha algunes que no, hi ha algunes aquí també. O sigui, amb aquestes receptes tan locals, com que, sí, diuen patates d'Olot, però es poden, no?, s'extenen a tota la Garrotxa. Cadascú té la seva forma, la seva cosa, n'hi ha alguns que, no, són de vedella, no, són de...
Mil i una variables.
Sí, aquí sí que amb tot jo agafo la que em sembla més cops repetida o la que he menjat a la zona on he anat, però hi ha 1.200 variants de cada una de les receptes que estem explicant.
Quan dominis, pots experimentar.
Uf.
Però primer s'ha de provar, sí. Que no ha de ser fàcil, eh? Paciència.
I tant. Llavors, si passem a França, amb la Parmentier, que és com, de fet, es diu August
Parmentier,
no?, que hem dit. La Parmentier, al final, és un puré de patata amb llet i mantega, molt cremosa, molt fina. No es xafa amb, com si diguéssim, amb el xafador de patata, sinó es passa pel passapuré, o sigui, és un passapuré.
No sé quantes cases queden passapurés, eh?
No ho sé.
Mira, ahir vam obrir línies telefòniques preguntant a les oients pel gaspatxo.
Sí.
I sí que algun oient ens va explicar que el feia amb el passapurés perquè li agradava més la textura.
Sí, sí, sí.
I jo vaig pensar, i ara hi torno a pensar, que no sé...
A quantes cases
hi ha un passapurés actualment, eh?
Sí, sí.
Jo, per exemple, no en tinc ja.
Jo tampoc. A casa la mama sí que n'hi havia, però a casa no.
Igual, doncs.
Sí, sí, sí.
El recordo de quan vivia a casa.
Aquí tornen a aparèixer a França les patates fregides, però amb greix d'ànec, en lloc de greix vegetal, com les fem aquí.
Han de ser gustoses.
Això ha de ser tremendo. I aquesta, que sí que és la que vam provar de fer a casa i la recomano, estan molt fàcils de fer, però estan boníssimes. Es pot menjar calentes o fredes. Són patates, li diuen, a veure si ho sé pronunciar, eh? Gratin du pinous, no sé. Són patates fines, amb laminades, com si anessis fent tot de capes.
Aquí necessitem una mandolina,
sí.
No? Cada vegada que dius
sí.
Laminada...
Laminada, a veure...
Mandolina.
Pots intentar-ho fer-ho a ganivet, eh? Jo a l'escola d'hostaleria ho havia hagut de fer a ganivet.
Havies d'aprendre la tècnica.
I respires fondo i vas fent, eh? Però sí, mandolina és una bona inversió i ara que venen carbassons, xips de Virgínia, xips de carbassó, vas fer, és una meravella. Doncs les patates ben laminadetes, les vas posant per capes i li vas intercalant un rajolinet d'oli, una mica d'all picadet així per sobre, i li vas fent una mica de sal, vas fent, fins que queda... Nosaltres ho vam fer amb una safata d'aquestes, tipus de macarrons o tipus de forn així alta, ben amunt, i llavors fas una barreja de nata líquida, nou moscada, jo li vaig fer una mica rona de vi, hi havia receptes que li posaven vi i receptes que no. A nosaltres ens agrada cuinar amb vi, li vaig ficar vi.
Blanc?
Blanc, sí. I una mica de llet. I llavors ho... li fiques a la barreja.
Això ho barreges...
Sí, jo vaig barrejar fora una mica amb calent perquè s'infusionés la nou moscada i llavors ho tires per sobre, més o menys que et cobreixi la safata. És molt complicat dir dimensions perquè si fas una porció individual amb molt poquet faràs perquè jo crec que vam ficar-hi uns 200 mil·lilitres per una safata d'aquestes...
D'aquestes
quadrades
grans.
Spam, sí, d'això. I com que la patata ocupa, ja se'ns va cobrir tot. Que si veus que et falta una mica, li afegeixes un rajolinet de llet o de vi o així. Formatge per sobre.
Quin formatge?
Nosaltres és emmental a casa.
Emmental.
Sí, però que si agrada més la mozzarella o agrada més el d'això, fot-li també. O sigui, al final, els formatges van molt a gustos de tothom. Cadascú té els seus i les marques i tot el que els hi agrada més.
I això ho has de coure, no només és
cuinar,
s'ha de coure,
sí.
No? Perquè la patata necessita
sí,
cocció.
Sí, sí, sí. Aquí truco, o primer fas que es cogui quasi una hora, o llavors li afegeixes, o sigui, la treus, li afegeixes el formatge i fas que es gratini, o si no, vas deixant que es cogui, i jo el que faig és, o amb un paper de plata tapes la safata ja quan ho tens allò, el color que vols, tapes la safata i ja es para de torrar per sobre, ficar-li una safata sobre el forn, allò que es quedin... que la calor no li vagi directe, llavors no es torrarà tant, no agafarà aquell morenet del gratinat. És molt bona. Nosaltres ens la vam per acompanyar, allò com de primer plat això, i després crec que vam fer una cuixa de conill o una cosa així. Estava molt bo, com acompanyament així fàcil. Es pot menjar tebi, es pot menjar
clar,
fred.
La fas, te la pots menjar l'endemà.
Sí. Estava molt bo, molt recomanable. I fàcil, o sigui, l'elaboració és molt fàcil. L'has de deixar al forn, això, vora una hora.
Com es diu que es deia?
Ara m'ho faràs repetir, eh?
Tradueixo en català.
Al final és un gratinat de patata.
Gratinat de patata.
Sí, és un gratinat
ja
de
està,
patata.
Ja està.
I després...
Seguim
no sé,
navegant.
Sí. No, seguim navegant. Ens queda Itàlia. Itàlia tenim... evidentment hem parlat d'aquella truita amb herbes i això. Tenim els gnocchis de patata, és aquella pasta fresca que en lloc de fer-se amb farina i ou es fa amb patata aixafada.
Atipen, eh?
Farina i alguna mica d'ou. He trobat receptes que li afegeixen formatge a la pròpia massa del gnocchi. És fàcil, és barrejar les proporcions que es diuen, més o menys, és per un quilo de patata, uns 250-300 grams de farina. La típica és farina de blat, però he trobat receptes que l'han fet amb blat de moros, amb fejols, amb farines d'arròs... És anar fent, igual que amb la pasta, no és una ciència exacta, és anar-li afegint fins que et quedi la textura, que és moldejable, i se li afegeix un ou. Hi ha receptes que li afegeixen un ou sencer, i en receptes que li afegeixen dos rovells. Al final la textura varia una mica.
És molt de treballar
sí,
la massa, no? De tocar-la
i
de
treballar,
veure
treballar,
com respon.
Llavors s'han de fer aquelles com boletes, no? Mm. Com si fos trosset de dit polsa, per dir-ho. És que no sé com dir-ho.
Sí,
un
clar,
trosset.
Són menudes perquè tipa molt.
I la típica forma, no? Tu fas com la boleta petita, i llavors hi ha com uns, és que no sé, com unes peces de fusta, així com amb petits relleus, com si fossin les estovalletes aquestes que a vegades tenim de bastonets petitons, com de sobretaula individuals.
Sí, sí, sí.
Vindria a ser això, però rígid i sense els forats que es pot quedar allà la ronya enganxada. I amb el dit l'aixafes una mica, però sense aixafar-la, com acompanyant-la, com si la llisquessis, i llavors
sí,
queda com una mica buida per dintre, però amb la forma aquesta com de closca de petxina per fora, no? Perquè al final l'arrossegues per una cosa rugosa. Es pot fer amb la part de les burxes d'una forquilla.
Clar, perquè
fas el mateix i
a les
fas,
cases catalanes no crec
no
que hi hagi
aquest estri.
A les italianes segurament a totes.
A totes segur, però es pot fer amb una forquilla
sí,
com
sí,
amb les burxes mirant cap avall, que quedi lo rodonet cap amunt, i fas el mateix. L'acompanyes una mica fins que veguis que té la forma de petxines, que realment s'assembla molt a una petxina.
I això s'ha de bullir.
I llavors s'ha de bullir com una pasta fresca, amb aigua ben bullint, amb sal, un parell, tres
de
minuts, i després servir-la amb qualsevol salsa, al pesto, amb formatges, amb carbonara, amb... Inclús he vist amanides de gnocchis, com si fossin la pasta, d'amanides de pasta.
Com aquí posaríem unes espirals de
colors. Sí. I és xulo, és una forma que no hi ha patates, és fàcilment substituïble per persones que no poden menjar potser glútens.
Clar, els celíacs o amb intoleràncies.
Clar, l'hem dit que és amb farina de blat, la tradicional, però de seguida es pot variar.
Poses blat serraí
sí,
i el tens.
Sí, sí, i ja la tens.
I també jugues una estona a la cuina.
Evidentment.
Ara que és estiu.
Sí, i aquesta, per exemple, per canalla és molt fàcil.
Clar,
que es
pensava
fiquen...
en posar la canalla, embrutar-se allà al marbre,
sí,
no? I tenir-los una estona entretinguts.
I després menjar-se, jo algun cop amb el cau, sobretot, no? Que havíem fet activitats culinàries i hi havia algunes mares o pares que em venien i em deien m'ha dit que s'ha menjat gazpacho?
Com pot ser això,
com
no?
Com pot
si a casa
ser,
no tasta.
Però si no ho tasta. Bueno, és que ens hem passat 2 hores al matí anant amb el pagès, mirant les verdures, després les hem triturat nosaltres. És que qualsevol nen, saps, se l'ha ficat a la
com
boca.
Canvia la
perquè
cosa.
És el seu trofeu, no? Clar. És el seu... De vegades canviarà.
I ha dedicat tot un matí.
Sí, que hi ha nens que no, i si no t'agrada el tomàquet, no tastes el gazpacho ni que l'hagis fet tu ni que l'hagi fet el papa de Roma. Però sí que, de vegades, fer que cuinin obre molts camins o ajuda a obrir camins a... Des de l'experiència de monitora, eh? No...
Sí, sí.
Aquí cada casa és un món i cada mare
està,
o pare té el seu.
Estan una hora ja entretinguts.
Sí, sí, sí.
Després toca netejar, això també,
sí,
no?
Sí, això també.
Però
bueno,
estan una estona entretinguts sí, i és sí, el que sí, tu dius, ho tastaran.
Sí, com a mínim ho tastaran.
I s'obriran noves possibilitats, sí, que si tu poses directament el plat a taula, costa més.
Allò és allò, i ha aparegut, i ja. Però,
puc
sí,
dir que
sí,
no he quedat tan ample.
Totalment. Llavors tenim altres. A Grècia, per exemple, molt semblant als llocs, fan com unes mandonguilles de patata, que al final és patata aixafada, puré de patata, amb herbes, amb sal, amb, amb diferents espècies. En algunes receptes li fiquen formatge feta, allà li fiquen formatge feta i formatges i iogurts a tot, me n'he adonat.
Si és que jo he tastat, ara estava pensant, mandonguilles de carn,
sí,
però amb formatge feta també. Pues... Em sembla que són gregues.
Sí, 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 sí. Van apareixent. O sigui, li van... I aquestes són de patates, són com unes boles de patates, que aquestes sí que les has de arrebossar,
sí,
i es fregeixen, arrebossar amb farina blanca, no amb pa ratllat, i es fregeixen i queden com... Jo aquestes les he tastat i és com un falafel tou. Allò perquè busquem una textura, sí, allò dins del nostre cervell. Amb...
Sí.
Mossegues una cosa dura i llavors a dintre tens la flonjor, no?, de la patata aixafada. I les utilitzen des d'aperitiu fins a mandonguilles com a tal amb suquet. Les utilitzen de diferents formes i són curioses. Hi ha la moussaka, però la moussaka la deixarem pel dia que vingui a veure'ns l'Albergínia.
Moussaka, capítol a part, sí, l'element
sí,
principal.
Sí, també porta patata, o hi ha receptes que poden portar patata, sí, però de moment la deixarem aparcada per quan ens vingui, quan anem a buscar l'Albergínia.
En patata seria la versió vegetariana, no?, portada als nostres dies.
Sí, 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 sí. Al final ells li fiquen carn, també, però bueno,
ho ja en parlarem, tot, ja en parlarem.
I en altres llocs, Marroc, fan similars a tot el que hem anat veient, però el que fan és afegir-li espècies i espècies i espècies. I Turquia, una que em va fer molta gràcia, és una patata rostida, però crec que aquesta, per exemple, quan vaig anar a Alemanya, també me la vaig menjar a Alemanya. Una patata així al caliu, rostida, oberta per la meitat, i li comencen a ficar de tot allà dintre, que si cols, així com si fossin envinagrades, li fiquen olives, li fiquen estofats, li fiquen maioneses, li fiquen trossets de Frankfurt, li fiquen trossets...
És com el recipient, no? N'hi pots,
sí,
posar el que vulguis.
Sí, sí, sí. A casa vam fer una prova una mica més... a la nostra forma,
tonejada,
formatge, tonejada, amb el que teníem per casa, perquè al final també de vegades costa. Hòstia, que bona! Una patata així rostida amb pell d'aquelles al caliu, bueno, fet al forn nosaltres, l'obres així com pel mig, la xafes una mica, com fent-li l'espai.
Fas lloc, fas espai.
Li vam ficar formatge a dintre, li vam ficar allò una mica de blat de moro, quatre olives, una mica de formatge cabra per sobre, crec que teníem ceba, allò de caramelitzada, també li vam enxufar allà.
I cop de calor...
Cop de calor perquè es gratini una mica allò bé. Oh, que bona que estava allò per un sopar, així la fresca. Jo me la vaig acompanyar amb una mica d'amanida, perquè, clar, l'amanida no la poseu al forn, perquè llavors ens queda allò tota blandúrria. Però va ser una receta que vaig pensar, hòstia, que xula.
I és patata, al final.
És patata. Bueno, clar, depèn de la marranada que li fiquis dintre, és més sana o menys sana. Però...
El farcit marca la diferència.
Sí.
Aquí podem jugar de més i de menys, depèn del dia.
Sí, sí. I no sé, amb totes aquestes idees tornem cap a casa ja.
Sí, reivindiquem la patata, tornem a pujar el creuer i tornem a la costa catalana.
Sí, sí, sí.
Èlia Vidal, moltes gràcies. D'aquí una setmana seguim reivindicant aliments mediterranis.
Aquí estarem.
Adéu-siau.